El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha de comparèixer d'aquí poca estona després de saber que Esquerra votarà a favor de la moció del Partit Socialista sobre la B40 i que podria desencallar els pressupostos. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La compareixença d'Aragonès arriba després que Esquerra, com dèiem, hagi anunciat que votarà a favor de la moció del PSC sobre la B40 per mirar de desencallar la negociació dels pressupostos. Ho escoltarem aquí en directe. Salvador Illa també ho farà aquesta tarda. Júlia, Júlia, bona tarda. Els republicans han decidit finalment donar suport al punt sobre la carretera B40.
Aquesta era la qüestió que més ha bloquejat les negociacions pels pressupostos durant les darreres setmanes. Tot i no compartir el projecte dels socialistes, els republicans asseguren que hi voten favorablement per desencallar les converses.
Veurem si hi ha avanç sobre els pressupostos o no en un dia on metges i personal docent han tornat a sortir al carrer per reclamar millores.
Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga per mestres i professors és del 10%. Salut diu que el 27% dels metges s'han aturat, un percentatge que els sindicats eleven fins al 70%, una mica menys que ahir.
I no només per una qüestió de sou, això s'ha d'entendre molt bé, sinó per una qüestió de reconeixement professional.
La idea és que es millorin aquestes condicions perquè no podem continuar així. I pels pacients, el principal, per tenir temps, per dedicar-los.
El metge hauria de tindre més autonomia, una gestió més adequada de les agendes.
Són només tres dels doctors que han protestat avui, entre d'altres aspectes. Els facultatius demanen que redueixin les llistes d'espera. De fet, a Catalunya, segons dades que us avança Ràdio Estel, hi ha més de 461.000 persones esperant una primera visita a un especialista, amb més de 160.000 pacients pendents d'una prova per saber diagnòstic i gairebé 184.000 esperant que els operin.
A més, tal com reconeixen des del Servei Català de Salut a Ràdio Estel, aquests pacients s'estan més temps esperant per rebre la visita o el tractament que necessiten.
Tot això també el dia en què, atenció, hem sabut que les mascaretes al transport públic tenen els dies comptats el 7 de febrer fora, ho ha dit la ministra de Sanitat, Carolina Darias.
La próxima semana convocaré al Consejo Interterritorial para participar en esta medida y para llevarla a efecto, como os digo, en el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero.
D'altra banda, avui també hem de mirar cap als Algeciras. El Ministeri de l'Interior diu que el jove detingut per l'atac a dues esglésies tenia una ordre d'expulsió des del mes de juny, però no tenia, en canvi, antecedents penals ni per terrorisme.
Aquest matí, agents de la Policia Nacional han començat l'escorcoll a casa del detingut, que, segons el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, va actuar sol i no tenia terceres persones al darrere.
I davant d'aquest atac a Catalunya, els Mossos d'Esquadra s'han mobilitzat per reforçar la seguretat a les esglésies catòliques.
El cos hi ha destinat agents de seguretat ciutadana i els efectius antiavalots de la Brimo i Arro, que s'encarregaran de vigilar els temples de culte més importants com la Sagrada Família.
Per parlar d'això d'aquí poca estona saludarem en Jofre Montoto, ell és analista de seguretat, expert en jihadisme i radicalització violenta. I en el temps dels esports explicarem que la jugadora del Barça, Fridolina Rolfo, va estirar de blaugrana fins l'any 2026. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. La sueca acabava contracte aquesta temporada i allarga la seva vinculació amb el club blaugrana 3 anys més.
El primer equip del Barça masculí ja és a les semifinals de la Copa del Rei després de desfer-se de la Reial Societat per la mínima.
Dembélé, encertat, va mostrar al Barça el camí de la Copa. La Reial va acabar amb un jugador menys per l'entrada de Brais Méndez a Busquets. Avui, derbi madrileny a les 9, Reial Madrid, Atlètic de Madrid i València, Atlètic de Bilbao a les 8.
I en el moment de la informació cultural explicarem que demà arriba a la gran pantalla la pel·lícula Tar, un biopic sobre la directora d'orquestra Lydia Tar, protagonitzat per Cate Blanchett.
Para bailar la máscara debes servir al compositor. Tienes que sublimarte, renunciar a tu ego y sí, a tu identidad.
Trio com la pel·lícula i el seu director, tots fets són els favorits dels Oscars.
Tar repassa la història de la primera dona directora d'una gran orquestra simfònica d'Alemanya. Aquest divendres també s'estrena La Ballena, una pel·lícula protagonitzada per un desconegut Brendan Fraser.
Gràcies, Júlia. Us comentàvem a l'inici d'aquesta portada que estàvem pendents de la compareixença amb Aragonès. Podem connectar en directe amb el Parlament de Catalunya des d'on està compareixent el president de la Generalitat. L'escoltem.
O renunciar. La decisió a prendre és entre respondre a les necessitats de la gent o aturar el país per
càlculs particulars i partidistes. Cal triar. O anem endavant o anem enrere. O avancem o ens aturem. I la meva elecció és clara. Estar al costat de la ciutadania i no deixar d'empènyer endavant en un moment molt complicat per a tothom. Hem estat més de 2 mesos negociant intensament. Hem avançat molt amb els diferents grups parlamentaris i amb tots els agents socials, arribant a acords. Acords bons per la ciutadania i dissenyant un autèntic pressupost de país. Per això, cada dia que passa sense el pressupost aprovat és un dia que es perden recursos per enfortir els serveis públics i el teixit productiu. Per això no hi ha més temps per perdre, ni es pot dilatar més la presa de decisions. I alhora cal actuar amb realisme, amb responsabilitat i voluntat inequívoca de ser el màxim d'útils a la ciutadania. Seguint aquests criteris, el govern ha decidit acceptar la Ronda Nord en els termes que planteja el grup parlamentari socialista, malgrat que no és la nostra opció. I ho fem perquè és imprescindible que el país disposi ja d'uns pressupostos i, de fet, els pressupostos més expansius dels darrers 17 anys. Amb aquesta decisió ja no hi ha cap escull per no aprovar el pressupost. Ja no hi ha cap excusa per no donar suport al pressupost de la Generalitat de Catalunya per l'any 2023. Per molt difícil que sigui, la decisió que hem pres és sense cap mena de dubte l'opció més útil per la ciutadania, la més necessària en aquests moments. És l'opció més realista enfront d'altres escenaris de conseqüències imprevisibles i d'inestabilitat. I és l'opció més responsable si l'alternativa que hi ha és no disposar de pressupost. I que ningú no es confongui. El projecte de construcció de la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell, tal i com està plantejat, no forma part del meu model de país. És un projecte que, en el fons, depèn de l'Estat, que l'hagués pogut fer ja en els darrers anys i que, de sobte, ara vol que, traspassant-ne la gestió d'un dels trams, el faci la Generalitat de Catalunya. I aquest no és el meu model i no és el model de país que el govern de la Generalitat vol impulsar. I crec que tampoc és el que el país necessita. Però assumim que cal arribar a acords i que cal cedir des de totes les posicions si hi ha un bé superior. I aquests són els recursos que la ciutadania necessita. Assumeixo, doncs, la contradicció, el cost i el desgast polític personal que suposa haver de prendre decisions per fer avançar el país. Aquest és el preu de servir la ciutadania en un país amb posicions diverses. És el preu de la centralitat i el lideratge envers de la comoditat de quedar-se al marge de les decisions que s'han de prendre per beneficiar la ciutadania. Però ara mateix, aquest punt, aquesta decisió, és l'únic equilibri possible per sortir del bloqueig i continuar avançant. No he canviat d'opinió. Per mi les solucions de mobilitat del 2023 passen per més transport públic, un transport més sostenible i accessible per a tothom i a tot arreu. I no hem canviat d'objectiu. Volem una Catalunya més pròspera, més justa, més verda, més feminista i una Catalunya plenament lliure. I aquest és el meu i el nostre compromís com a govern. I per això seguiré treballant i dedicaré tots els meus esforços i tota la meva energia a ser més, molts més, i a construir aliances per fer conjuntament un futur, un país amb un futur ple de benestar, prosperitat i llibertat per tothom. El govern que presideixo és el govern de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. De tots i totes, sense excepció. Pensin el que pensin, votin el que votin i sigui quin sigui el seu projecte de país. Ens devem a la ciutadania en el seu conjunt. Per això treballem grans consensos. Som el govern que construeix el futur compartit sobre els fonaments de grans majories que ja existeixen en aquest país. I una d'elles és la que és imprescindible aprovar ja uns pressupostos. I és per això que hem fet un esforç gegantí en els últims mesos per multiplicar la complicitat social al voltant del projecte de pressupost, com la llei més important que cada any es tramita al Parlament. I ho hem aconseguit. Hem sumat més suport que mai del que un projecte de pressupost havia obtingut. Agents socials, tots, sense excepció, l'avalen i en reclamen la seva aprovació. Sí.
Escoltàvem el president Pere Aragonès des del Palau de la Generalitat compareixent, on ha explicat que ara ja no hi ha excusa per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat després que Esquerra hagi votat a favor de la moció que ha presentat aquest matí al Parlament el Partit Socialista. Per tant, ens ho explicarà la Judit Casellas, que ella sí que és al Parlament de Catalunya. Judit, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. Doncs sí, Esquerra vol aprovar tant sí com no els pressupostos i cedeix davant l'exigència del PSC d'executar de forma immediata la B40. El diputat dels Republicans, Ferran Estruc, explica que han votat a favor de la moció del PSC amb l'únic objectiu de desencallar les negociacions perquè en cap cas estan a favor de construir el nou tram de carretera entre Terrassa i Sabadell.
Sempre Esquerra Republicana treballarà per objectius comuns, per grans consensos i per millorar la vida de la nostra gent. I això passa avui per tenir pressupostos. Per nosaltres no quedarà, ho heu vist. Abandonin les excuses i donem a aquest país ja uns nous pressupostos.
Fons dels republicans expliquen que hi han votat a favor, tot i no tenir la certesa que amb aquest gest aconseguiran convèncer el PSC. Els socialistes, per la seva banda, agraeixen el gest d'Esquerra, però recorden que encara hi ha altres esculls a tancar la negociació com a recursos per la llei de la ciència. Ho explica el diputat del PSC, Jordi Terrades.
Senyor Estruc, estem lluny encara, Perquè vostès s'han equivocat. Han centrat les discrepàncies només en el tema de la Ronda Nord del Vallès. Hi ha un paquet important de coses on no hi ha acord.
El primer secretari del PSC, Salvador Illa, compareixerà a 4:45 de la tarda des del faristol del Parlament, mentre que el tercer actor de la negociació, els comuns, no trencaran el pacte amb Esquerra, encara que s'hagi posicionat a favor d'executar la B40, i exigeixen al PSC que hi hagi un acord d'una vegada per totes.
Gràcies, Judit. Estarem pendents també d'aquesta compareixença del primer secretari del Partit Socialista, Salvador Illa, davant d'aquest anunci que ha fet el president, recordem, Pere Aragonès, de que ara ja no hi ha excusa per aprovar pressupostos després que Esquerra hagi donat suport a la moció socialista sobre la B40.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
La negociació dels pressupostos no és l'únic front que tenia obert el govern, perquè avui a Catalunya hi ha hagut el segon dia de manifestacions de mestres, professors i personal sanitari, tot i que amb menys seguiment que ahir. Treballadors dels dos sectors públics han sortit al carrer per reclamar millores i revertir, també han dit, les retallades.
Mestres i professors protesten a les portes del Departament d'Educació i durant les primeres hores d'aquest matí han entrat també a la seu del Consorci d'Educació de Barcelona. Segons dades del departament, el seguiment de la segona jornada de vaga és d'un 5,15%. Una mica inferior al 7,7 que van reportar ahir en la valoració de la primera jornada. Tot i que USTEC, encara no ha donat xifres d'avui, va alçar el percentatge de seguiment fins al 20%.
A tot això, des d'aquest matí us estem explicant a Ràdio Estel que el Departament d'Educació va entregar el dia 8 de juliol del 2021, ja amb el curs acabat i els centres tancats, les ajudes per activitats durant la Covid a les escoles concertades d'alta complexitat. Ho denuncia un informe de la Sindicatura de Comptes, el que ha tingut accés a aquesta emissora, on també detalla que algunes escoles van haver de renunciar a l'ajuda perquè, com que no tenien els diners, no van poder fer l'activitat durant el curs.
Només 80.000 alumnes van rebre l'ajuda quan la previsió del propi departament és que n'és destinat a 250.000 estudiants. Amb tot, algunes escoles van haver de renunciar a l'ajuda perquè, com que no tenien els diners, no van poder fer les activitats. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i exconsellera d'Educació, Meritxell Ruiz, denuncia que els ajuts no arriben, tot i haver-se incrementat l'escolarització dels alumnes vulnerables en aquest tipus de centres.
Si els nanos vulnerables han arribat a les escoles, la síndica ho deia, s'ha incrementat en un 103% l'escolarització de l'alumnat vulnerable a les escoles concertades. Si s'ha incrementat en un 103%, el que no pot ser és que els ajuts encara no s'hagin ni publicat. Si és l'administració que diu, mira, aquest nano és vulnerable i per tant ha d'anar a aquesta escola, de la mateixa manera que automàticament, o gairebé automàticament es matricula, automàticament hauria de poder rebre els diners.
Ruiz també ha lamentat que els processos per tramitar els ajuts són lents i l'administració demana moltes garanties.
I tornant a les vagues, aquest matí han sortit al carrer per segon dia els metges. Unes 5.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han reunit a les 10 del matí a la plaça Sant Jaume i s'han dirigit cap al Parlament per denunciar el dèficit de professionals que genera, han dit, una gran sobrecàrrega al sistema. Segons Salut, la vaga ha tingut un seguiment del 27% i, segons el sindicat convocant metges de Catalunya, un 70% ho ha seguit. La Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Els metges catalans mantenen fermes les seves demandes durant el segon dia de vaga. Reclamen reduir la sobrecàrrega de feina i millores salarials per evitar la fuga de talent. Manifesten estar esgotats i emprenyats.
I no només per una qüestió de sou, això s'ha d'entendre molt bé, sinó per una qüestió de reconeixement professional.
La idea és que es millorin aquestes condicions perquè no podem continuar així. I pels pacients, el principal, per tenir temps, per dedicar-los.
El metge hauria de tindre més autonomia, una gestió més adequada de les agendes.
Són els doctors Romaní, Benito i Vilabert que, com ells, milers de facultatius han recorregut aquest matí de nou al centre de la capital catalana vestits amb bates blanques, xiulets i proclames com metges esgotats, pacients maltractats. La manifestació ha acabat davant del Parlament, on partits polítics com la CUP, els Comuns i el PSC han sortit a rebre els manifestants. Metges de Catalunya, sindicat convocant, assegura que el col·lectiu s'asseurà a qualsevol taula de sanitat, però reclama solucions específiques i immediates. És Xavier Lleonart, secretari general del sindicat.
El coneixement hem de ser-hi i podem aportar solucions, però ara el conflicte està amb els metges, el conflicte està amb els odontòlegs, el conflicte està amb tots els facultatius i facultatives d'aquest país i se li ha de donar una sortida específica. I, per tant, a partir d'aquí, el govern té els estris i pot fer-ho. I la resta són excuses.
Lleonard ha explicat que el Departament de Salut no s'ha posat en contacte amb ells. Creu que s'esperen a la reunió de demà, prevista, on reprendran les negociacions per mirar de trobar acords i desconvocar les vagues previstes per la setmana vinent, l'1, 2 i 3 de febrer.
Gràcies, Sílvia. Entre d'altres, una de les seves reclamacions, les que fan els metges, és atendre menys pacients cada dia per donar una atenció de qualitat, i el govern alerta que això pot engrandir encara més les llistes d'espera. De fet, segons ha pogut saber també Ràdio Estel, actualment a Catalunya hi ha més de 461.000 persones esperant una primera visita amb un especialista, més de 160.000 pacients pendents d'una prova per saber el seu diagnòstic i gairebé 184.000 esperant que els operin.
Amb dades a la mà, avui un pacient s'ha d'esperar gairebé 3 mesos per tenir una visita amb el cardiòleg o amb el neuròleg, quan abans de la pandèmia eren poc més de 2 mesos. Per una cita amb el traumatòleg hi ha una espera d'uns 4 mesos, molt similar al 2019. Hi ha més de 2.000 persones que esperen una operació relacionada amb el càncer, un 5% més que abans de la pandèmia. Prop de 17.000 està pendent d'una colonoscòpia, un 13% més, i més de 35.000 esperen una ressonància magnètica, un 14% més.
A banda, tornant a la vaga de metges, els residents del MIR han denunciat que hi ha hospitals que els convoquen per cobrir els serveis mínims quan ells no són personal estructural.
Ha denunciat en una entrevista a Ràdio Estel a Laura Lalucat, que és resident de primer any de Medicina Familiar i Comunitària al CAP Carles Riba de Zona Franca i a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
Va ser bastant controvers si se'ns considerava serveis mínims o no a l'urgència durant el matí. Actualment a l'urgència de Vall d'Hebron hi ha 4 adjunts, quan normalment hi ha al voltant de 4 adjunts i 10 residents. Llavors sí que no vam ser considerats servei mínim durant el matí, sí que se'ns ha considerat durant les guàrdies. Crec que ha estat bastant diferent, depèn de cada centre.
I encara un apunt més de salut. Us ho explicaven a la portada d'aquest informatiu. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat la fi de les mascaretes al transport públic. La mesura s'haurà d'aprovar en el Consell de Ministres del dia 7 de febrer.
En una compareixença als mitjans, Darias ha avançat que plantejarà que deixi de ser obligatori dur-la dins el metro, autobusos, taxis i trens en una reunió del Consell Interterritorial de Salut. La setmana vinent i ho elevarà també a la reunió setmanal del govern espanyol. L'aixecament de l'obligació entrarà en vigor quan es publiqui el butlletí oficial de l'Estat.
L'actualitat d'avui també ens porta a mirar cap al Jazeera perquè el Ministeri de l'Interior confirma que el jove detingut per matar un sagristà i ferir greument un capellà i tres feligresos és un jove magrebí que tenia un ordre d'expulsió des del mes de juny, però no antecedents penals ni per terrorisme.
Fernando Grande Marlaska diu que l'atacant va actuar en solitari i no hi ha terceres persones involucrades. El ministre també ha informat que s'està escorcollant l'habitatge del detingut per trobar pistes sobre què el va portar a cometre l'atac i confirmar també si es tracta d'un acte terrorista, tal com ha determinat l'Audiència Nacional.
Investigación rápida y eficaz, que son los dos parámetros en los que se mueve la Policía Nacional en estos momentos. Referir que no hay terceras personas involucradas en los hechos.
Davant d'aquest atac, el cos de Mossos d'Esquadra ha reforçat la vigilància a les esglésies de Catalunya.
En concret, s'han incrementat les patrulles de seguretat ciutadana al voltant de les esglésies catòliques i s'enviaran també agents d'unitat antiavalots i ordre públic en els centres religiosos més importants.
Per analitzar aquest efectiu, saludem aquest dispositiu, el Jofre Montoto, ell és analista de seguretat, expert en jihadisme i radicalització violenta. Bon dia, Jofre.
Hola, bon dia.
Aviam, preocupa tant la situació com perquè ara els Mossos d'Esquadra hagin de desplegar aquest dispositiu?
Bé, és una mesura de prevenció per si hi ha atacs que se'n diu atac reflex. És a dir, una persona radicalitzada porta a terme un atac com el d'ahir i aleshores una altra persona radicalitzada que s'ho està pensant, doncs imita aquest atac. Les possibilitats són baixes, però mai està de més una certa prevenció.
A banda de que sigui un tipus d'atacs com aquest, quin altre perill real hi ha que hi hagi atacs d'altres característiques a Catalunya?
Bé, si no m'equivoco, ahir o aquest matí també hi ha hagut alguna cosa en un hotel a Barcelona amb una amenaça de bomba.
Sí, ha quedat en una falsa alarma, finalment.
Exacte. Però, bueno, però en tot cas, s'ha produït. I com deia, no? Que bàsicament en aquests casos el problema pot ser l'efecte reflex, això que, bueno, el que acabem de dir, no? que algú doncs prengui això com a exemple i vulgui imitar-ho. No crec que hi hagi una sèrie d'atacs planificats i hem de veure, tot i que el ministre de forma una mica agosarada diu que no hi ha ningú més implicat, hem de veure com van les investigacions.
Vostè creu que sí, que hi podria haver alguna altra motivació darrere d'aquest atac, algun altre grup que l'hagi instigat?
No ho sé, no ho podem saber. Si no han acabat ni els escorcolls del domicili, no ho podem saber. Pot ser tant que sigui una persona autoradicalitzada a través de xarxes socials i que hagi decidit actuar, fins i tot algú que tingui un problema mental, tampoc es pot descartar, crec jo, aquestes alçades encara, però tampoc podem descartar doncs, que aquesta persona tingui un contacte que l'hagi doncs, ajudat a radicalitzar i empès d'alguna manera a actuar.
A la pràctica, centrant-nos un altre cop en el dispositiu que ha posat en marxa els Mossos d'Esquadra i tenint en compte que més o menys, no sé la xifra exacta, però hi pot haver una església a cada poble. És efectiu aquest dispositiu dels Mossos?
Probablement sortim a més d'una església per poble, Catalunya. Per tant, com deia abans, és preventiu, però realment si algú vol dur a terme un atac semblant, l'únic que ha de fer és acostar-se a l'església i mirar si realment hi ha algun cotxe a prop, no? De fet, aquestes mesures estan bé, com una certa reacció, però tampoc es poden mantenir amb el temps. Per tant, bé, és una mesura preventiva i deixem-ho així.
D'altra banda, ja per anar acabant, que sabem que el senyor Montoto té pressa, avui el Ministeri de l'Interior ha confirmat, ho explicàvem ara fa una estona, que l'atacant tenia un ordre d'expulsió des del juny, però en canvi no antecedents per terrorisme o per radicalització o antecedents penals tampoc. Quins controls fa la policia en aquests casos?
És complicat. Ell, em sembla, estava senzillament en situació irregular, és a dir, per estar en un estat, l'espanyol o el que sigui, s'han de complir una sèrie de condicions, ell no les complia, però no havia delinquit i aparentment no tenia cap connexió. Com se sap si hi ha connexions? Doncs bé, a través de les investigacions que fa la policia normalment, doncs, de xarxes socials, en determinats medis, etc. Pot ser que aquesta persona no s'estigui relacionant amb ningú que sí que estigués sent vigilat, pot ser que no visités webs o xats a internet que sí que se sap que hi ha doncs, una certa radicalització al seu voltant, o podés descobreix ara, clar, no ho sabem encara.
Doncs veurem què diu la investigació de tot plegat sobre aquest atac que va tenir lloc a dues esglésies ahir al Jazira. Jofre Montot, analista de seguretat, expert en jihadisme i radicalització violenta. Gràcies per aquest anàlisi del dispositiu que ha fet els Mossos d'Esquadra i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Tornant a Algeciras, a aquesta hora el poble està concentrat a la plaça alta de la ciutat davant d'aquest atac mortal que va tenir lloc ahir, un atac que ha estat condemnat des de diversos sectors, Julià.
El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, condemna l'atac i demana que no es criminalitzi cap col·lectiu.
No se puede utilizar jamás el nombre de Dios para ningún acto de violencia. En este caso, pues ha habido una motivación de religiosa, de odio a la fe, pero evidentemente no podemos ni debemos demonizar a colectivos o a grupos en general.
Qui també ha condemnat l'atac són les dues federacions que representen les comunitats islàmiques de Catalunya, la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya i la Federació del Consell Islàmic de Catalunya.
Apunten que aquest acte violent i macabre és una acció criminal i també covarda. Des de la comunitat islàmica fan una crida a la pau i a treballar pel bé comú i rebutja l'odi al radicalisme o extremismes violents. Amb tot, donen les condolències als familiars de la víctima i a tots els ciutadans d'Algeciras i preguen també per la recuperació ràpida dels ferits.
D'altra banda, l'arcabisbe de Sevilla i president de la província eclesiàstica de Sevilla, José Ángel Saiz, també ha dedicat unes paraules als familiars de les víctimes i lamenta els fets ocorreguts.
Todos estamos consternados y llenos de dolor por los ataques que se han producido en dos iglesias de Algeciras. Rezamos por el eterno descanso de la persona que ha sido asesinada y la pronta recuperación de los heridos. Nos unimos al dolor de las familias de las víctimas. Nos unimos al dolor de la diócesis hermana de Cádiz y de su obispo. Y condenamos con toda firmeza este atentado y todo tipo de violencia.
Saiz també fa una crida a treballar tots units per construir un món de pau i també el bisbe de Cádiz i Ceuta, Rafael Zornoza Boy, s'ha mostrat concernat i dolgut per l'atac d'ahir i el condemna fermament.
Zornoza diu que estan a l'espera de la clarificació de les autoritats de l'ordre públic i ha traslladat el seu missatge de ser portadors de pau i misericòrdia enmig d'aquest món tan violent.
La verdad es que estos acontecimientos indeseables, por supuesto, aunque nos han golpeado muy duramente, pero nos están uniendo más en la oración y en la fe.
Hasta el migdia.
Dues i 28 minuts, continuem a l'Estel migdia, tenim més temes. L'advocacia de l'Estat demana reduir les penes d'inhabilitació dels condemnats pel judici del procés en aplicació de la reforma del Codi Penal. Aquesta deroga la sedició i reformula la malversació i els desordres públics agreujats.
L'escrit reclama que a Oriol Junqueras se li rebaixi la inhabilitació de 13 a 7 anys, gairebé a la meitat. Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa, dels 12 inicials, a 6 anys i 9 mesos. Per a Joaquim Forn i Josep Rull, de 10 anys i 6 mesos, a 6 anys i 3. En el cas de Carme Forcadell, l'advocacia demana 6 anys dels 11 i 6 mesos inicials. Per a Jordi Cuixart i Jordi Sánchez demana de reduir la pena a 4 anys de presó. La seva condemna era de 9.
D'altra banda, el Tribunal d'Estrasburg Europeu tramitarà de forma prioritària les demandes dels líders independentistes.
Ho ha subratllat la presidenta del Tribunal Europeu de Drets Humans, Siofra O'Leary, que justifica aquesta prioritat en considerar que són casos d'impacte perquè són extremadament importants. El Tribunal ha rebut una quinzena de denúncies de líders independentistes que ha apuntat constitueixen un grup particular. A més, la presidenta també ha remarcat que segueixen de prop els canvis legislatius i les peticions de revisió de les condemnes.
Avui també hem conegut dades de l'atur i Catalunya va tancar l'últim trimestre del 2022 amb 21.900 persones més a les llistes de les oficines d'ocupació. Això és un 6% més que el trimestre anterior. En total, l'any 2022 es va tancar amb 387.200 persones sense feina.
El conjunt de l'Estat, l'any 2022, es va tancar amb una taxa d'atur del 12,8%. El nombre de desocupats va baixar en 78.900 i es van crear també 278.000 llocs de treball. Si es compara amb les dades de tancament de l'any 2021, es veu una millora, malgrat l'increment d'aturats en els darrers 6 mesos del 2022. El nombre de persones sense feina va caure en 8.200 entre els últims 3 mesos del 2022 i els del 2021.
I pel que fa a la mobilitat, la millora de la situació sanitària per la pandèmia i la gratuïtat també dels abonaments des del mes de setembre han fet augmentar un 31% el nombre de viatgers a la xarxa de Rodalies. En total, l'any 2022 van agafar els trens de Rodalies de Catalunya més de 108 milions de persones, segons dades facilitades avui per Renfe.
D'aquests 100 milions i mig van circular per les línies de Barcelona. Els serveis regionals van assolir els 8 milions d'usuaris, un 30,8% respecte a l'any 2021. Segons les estimacions de Renfe, el nombre d'usuaris de Rodalies de Catalunya equival a treure de la circulació 75.600 milions de cotxes, 1,6 milions d'autobusos i 1,2 milions de tones de CO2.
I abans de fer una pausa, ens aturem a Andorra perquè la falta de medicaments a les farmàcies va a més. Els antibiòtics i analgèsics són els fàrmacs amb menys subministrament.
Els farmacèutics expliquen que la manca de medicines és un problema recurrent a Andorra, però que ara s'ha agreujat per la crisi dels transports i també l'encariment dels materials de producció. A banda d'antibiòtics i d'analgèsics, les farmàcies coincideixen que el medicament que més falta és l'Ozempic, un fàrmac per tractar la diabetis.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777. La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
Abans de repassar la informació esportiva, fem una mirada a la informació local i comarcal que ens deixa aquest dijous. El 2025 podrien començar les actuacions per fer créixer les platges del Delta de l'Ebre.
El govern ha adjudicat a l'empresa Tecnoambiente el projecte per determinar el volum d'àrees disponible i les seves qualitats físiques, químiques i biològiques. Un cop es tinguin aquestes dades, el Departament d'Acció Climàtica començarà el dragatge. La idea del govern és aportar 11 milions de metres cúbics de sorres a les platges de Buda, Trabucador i Marquesa per fer-les créixer fins als 250 metres. N'ha donat més detalls Jesús Gómez, director dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica a les Terres de l'Ebre.
Que la idea és signar el contracte ja a finals de mes, perquè ja ho tenim tot, i que en 4 mesos tinguéssim les dades. Insisteixo, en aquestes dades i en les dades de la betometria ja serem capaços ja d'este 2023 tindre ja un projecte bàsic que d'alguna manera ja marque molt bé què és el que hem de fer a la frontal del Delta.
La licitació s'ha fet per 360.000 euros.
I queixes de les famílies pel tancament de l'única escola bressol que hi ha a Vilabertran. Això és a l'Alt Empordà.
El govern ha decidit per majoria tornar a les competències del centre al Departament d'Educació i aquest ha decidit que el primer cicle d'educació infantil, és a dir, 2 a 3 anys, es farà a l'escola rural que hi ha al mateix municipi. Actualment, la llar d'infants, que ara es tanca, compta amb 27 alumnes, però diverses famílies temen que no tinguin plaça pública a partir de l'any vinent i per això ja estan canviant els fills de centre. Les famílies protesten pel tancament perquè consideren que l'equipament és necessari, sobretot perquè Vilabertran no segueix la tendència d'altres poblacions petites amb baixa natalitat. Creuen que hi ha prou alumnes com per mantenir el centre i no incorporar-lo a l'escola rural.
I la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Olot ha aprovat el pla d'asfalt per aquest any 2023, que reformarà més de 14 quilòmetres de carrers i voreres de la ciutat.
El pla inclou fins a 44 obres diferents i s'ha dividit en 3 fases, que s'aniran executant al llarg d'aquest any. La primera i més imminent se centrarà en 15 espais. Permetrà millorar carrers com el Pou de Glaç, la Ronda Fluvià o l'Avinguda Europa. D'altra banda, el consistori també ha donat llum verda al projecte per millorar la climatització de la residència Montsacopa. Costa gairebé 300.000 euros, dels quals 228.000 s'han demanat a través dels Next Generation.
I han ingressat a la presó 4 homes d'entre 27 i 42 anys que integraven un grup que es dedicava a l'emmagatzematge i distribució de cocaïna i que han estat detinguts a Terrassa.
Se'ls acusa de delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal, tinença il·lícita d'armes i robatori amb intimidació amb armes de foc. La investigació es va iniciar a finals del desembre del 2022, quan els agents van tenir coneixement d'un robatori a 2 persones, fet amb intimidació i mitjançant armes de foc al barri de la Bordeta de Sants Montjuïc, això a Barcelona.
I la policia nacional ha desmantellat un cultiu amb més de 700 plantes de marihuana en un xalet aïllat de Llagostera, a la comarca del Gironès.
Els traficants havien instal·lat mesures de seguretat, com un sistema de càmeres de videovigilància o la presència de gossos de races potencialment perilloses per protegir la plantació. L'operatiu policial ha detingut 3 persones i el comís de més de 100 quilos en plantes de marihuana. La investigació va començar el mes de setembre i van localitzar la casa a través de seguiments i perquè tenien la llum punxada.
I a la ciutat de Barcelona, falsa alarma aquest matí en un hotel per l'amenaça d'un client que deia que portava 2 bombones de gas.
Segons ha avançat el Nacional, l'amenaça hauria tingut lloc de matinada a l'hotel Hilton i l'hauria protagonitzat un home mitjançant una trucada a recepció afirmant que tenia 2 bombes. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat patrulles de seguretat ciutadana i s'han activat també serveis de TEDx i ARRO. Un cop s'han comprovat les pertinences de l'home, que estava allotjat a l'hotel, s'ha vist que el missatge era fals i no hi havia perill, ja que no duia cap bombon. El SEM ha atès l'home i l'ha traslladat a un centre hospitalari. El cos policial explica que s'ha actuat tenint en compte que l'alerta terrorista segueix en nivell 4.
I acabem aquest recorregut a Manresa perquè, atenció, tanca el Parc de l'Agulla durant 3 setmanes per unes obres que obliguen a buidar el llac.
El llac ja és el dipòsit més gran de la capital del Bages i ara es buida per poder realitzar tasques de manteniment amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aigua. Durant 3 setmanes el parc estarà tancat perquè els operaris puguin fer obres a l'interior. L'aigua no es desaprofita, sinó que una part s'envia a potabilitzar, l'altra es distribueix cap als canals de regadiu de la zona i simplement s'evita que n'entri de nova. Feia 12 anys que el principal punt de captació de la ciutat no es buidava.
Gràcies, Júlia. 2:38 i 39 minuts als esports. El Barça femení continua fent la feina als despatxos i tanca la que és la tercera renovació en 10 dies, la d'avui, la de Fiorentina Rolfo, fins l'any 2026.
Sí, el club ho ha fet oficial aquest migdia i aquest és el missatge que ha enviat Rolfo als seguidors blaugranes.
Hola, culers. Estoy muy contenta continuar en el club 3 anys más. Nos vemos.
El Barça s'ha volgut assegurar la continuïtat d'una de les jugadores essencials en el seu projecte. La sueca va arribar al club blaugrana el 2021, procedent del Wolfsburg alemany, i ha demostrat que s'ha adaptat a l'equip i s'ha acabat convertint en una jugadora imprescindible per al tècnic Jonathan Giraldez. Va arribar amb la intenció de ser extrem i ha acabat jugant de lateral esquerre. Rolfo ha marcat 17 gols en 63 partits que ha vestit de samarreta blaugrana. L'equip, de fet, es troba en un bon moment de forma al terreny de joc, ve de guanyar la Supercopa contra la Reial Societat i ahir va superar el Llevant Les Planes en el derbi català per 7-0.
I en futbol femení aquest vespre, masculí, aquest vespre es completen els quarts de final de la Copa del Rei amb el València Atlètic Club de Bilbao a les 8 i el derbi madrilen Real Madrid Atlético de Madrid a partir de les 9.
Sí, el Barça ja és al sorteig de semifinals de la competició després de superar la Reial Societat per la mínima al Camp Nou. A la segona meitat, els donostiarres es van quedar amb un jugador menys per l'entrada de Brais Méndez a Sergio Busquets, que va acabar expulsat, i un encertat Dembélé va aconseguir batre el porter Àlex Ramírez al minut 52. El tècnic blaugrana Xavi Hernández es feia analogis cap al francès.
Jo li veig moltes condicions, moltíssimes, ens marca diferències, és un punyal. I veig els laterals, la cara dels laterals, i pateixen, i ho ha d'intentar. L'únic que li hem donat nosaltres és confiança, és que creiem molt en ell. És un jugador amb un potencial tremendo, tremendo. Jo hi crec molt en ell, molt, moltíssim.
L'Osasuna també estarà en el sorteig de semifinals després de guanyar la pròrroga al Sevilla per 2-1.
I a la Lliga, l'Espanyol ha viatjat fins a Almeria per disputar la 19a jornada.
Sí, els blanquiblaus jugaran demà a les 9. El seu tècnic, Diego Martín, sap que no serà fàcil.
Vamos a tener un partido ante un rival muy fuerte como local, un rival que lleva tiempo trabajando juntos, desascenso desde segunda división, que tiene gente muy rápida arriba, que tiene un gran entrenador, que es un equipo que está haciendo las cosas realmente bien. Y bueno, y nosotros estamos ahí también pues con la ilusión y con el convencimiento de que desde nuestras características, nuestra identidad, pues intentaremos ganar el partido.
De fet, aquest és el millor moment de l'Espanyol des que va començar la temporada. Porten 2 partits seguits, sumant de 3 contra el Getafe i el Betis, i s'han consolidat a la Lliga, on continuen 13ens.
I encara en futbol, el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol suspèn en 2 setmanes el president de l'Andorra, Ferran Vilaseca.
Dilluns, l'Andorra rebia la visita de l'Albacete. Durant el partit, l'àrbitre va expulsar el jugador tricolor Àlex Pastor a instàncies del VAR, una jugada que en un primer moment el col·legiat havia amonestat amb una targeta groga i després, des de les Roces, es va avisar que podria ser vermella perquè es tractava d'una ocasió manifesta de gol. A més, durant el partit, Eder Sarabia, tècnic de l'Andorra, va veure 2 grogues per protestar les decisions arbitrals, moment en què els manxecs van marcar i van marxar amb els 3 punts de l'Estadi Nacional. Segons recull l'acte arbitral, el president andorrà va entrar al vestidor dels àrbitres després de la derrota contra els manxecs i li va dir: "Ens has fotut". Pastor no podrà ser convocat en el proper partit de Lliga, que és contra el Granada, i Sarabia haurà de dirigir el duel des de la grada i, a més, el president estarà 2 setmanes sancionat. L'Andorra encadena 2 derrotes i no pot despistar-se perquè els llocs de play-off descens estan a 7 punts, a la mateixa distància que el descens.
Canviem d'esport. En bàsquet, aquesta tarda a les 7, el Barça té una cita del voltatge contra el Real Madrid en partit d'Eurolliga.
El tècnic blaugrana, Sara Jessica Vicius, demana màxima concentració als seus jugadors.
Decir estos partidos por detalles, por balones 50-50, por sacrificio, no regalar, que quiere más, normalmente gana estos partidos.
L'últim clàssic a la pista del Madrid va acabar amb victòria blaugrana, 78-87, i al Palau el Barça també va guanyar 75-73 de l'Eurolliga.
Pel que fa al tennis a l'Open d'Austràlia, el barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han perdut en 2 sets contra els australians Higata i Kubler i es queden a les portes de la gran final de l'Open.
El partit en dobles ha durat 1 hora i 22 minuts i ha acabat 6-4, 6-2. És la quarta semifinal de dobles que perd Granollers a Melbourne. El 2013 va estar a punt de ser finalista fent parella amb Marc López, el 2016 amb Pablo Cuevas i l'any passat amb el seu actual company argentí. El quadre femení, la russa Elena Rybakina, jugarà a la final d'aquest primer gran slam de la temporada al derrotar per 7-6 i 6-3 la bielorussa Victoria Azarenka. La rival de Rybakina sortirà de la segona semifinal que enfronta la bielorussa Arina Sabalenka i la polonesa Magda Linet. Cap de les dues semifinalistes han jugat mai la final d'un gran slam.
I aquest migdia s'ha celebrat el sorteig de quarts de final de la Copa del Rei de Waterpolo. El Sabadell, equip anfitrió, debutarà contra el Tenerife i el Barceloneta ho farà davant el Terrassa.
La competició arrencarà el proper divendres 3 de febrer a Can Llong. En una banda del quadre trobem l'equip anfitrió, el Sabadell, que s'enfrontarà contra el Tenerife a les 7 de la tarda. Qui guanyi jugarà contra el vencedor de l'eliminatòria entre el Sant Andreu i el Mataró. L'Atlètic Barceloneta debutarà contra el Terrassa 2:15. Qui guanyi jugarà contra el Mediterrani o el Barcelona, partit que es jugarà a les 4 de la tarda. Per cert, que ahir el Sabadell va jugar a la Champions contra el Marsella i va sumar la primera victòria de la competició per 13-11.
I acabarem amb hoquei patins perquè avui comença la primera jornada de la Lliga de Campions. El Barça, el Reus, el Noia i el Calafell comencen avui la fase de grups amb l'únic objectiu, puntuar.
El primer en estrenar-se en aquesta primera jornada de la Lliga Europea serà el Barça, que rep la visita del Forte de Marmi. A 8:15 del vespre, els blaugranes són líders de l'Hockey Lliga amb 6 punts d'avantatge sobre l'Iceo, no coneixen la derrota i compten amb Pau Gargalló, que és pitxitxi a la Lliga amb 25 gols. Al Palau avui es retrobaran amb vells coneguts. Destaca sobretot el retorn de l'exjugador i exdelegat blaugrana, Marc Gual. A les 9, el Reus, que és tercer a l'Hockey Lliga, no ha perdut encara cap partit a casa, rebrà el Saint-Omer francès, líder a la Lliga francesa. A la mateixa hora es jugarà un Cerdanyola, un duel sense precedents. L'equip de Sant Sadurní és quarta a la Lliga, només han perdut un partit i compten amb Xavi Costa, que porta 7 jornades marcant entre Lliga i Champions. I per últim, a les 10 de la nit, el Calafell visita la pista del líder portuguès, el Benfica, que compta amb 2 catalans a la plantilla, Edu Lamas i Nil Roca.
Gràcies, Anna. 3:15, 15 minuts per la cultura. I, per tant, vol dir que avui sí tenim l'Olma Giró a l'estudi.
Bona tarda, Xavi.
Bona tarda.
Ben tornat.
Vas tenir substitut. Ben tornada,
ben
tu.
Ben tornat,
jo
sí.
Ahir estava assegut aquí al mateix lloc.
Jo no, per mala sort.
Va, i avui ho fas, com cada dijous, per repassar les estrenes cinematogràfiques de la setmana.
Sí.
Demà arriba a la gran pantalla la pel·lícula Tar, un biopic sobre la directora d'aquesta... de la directora d'orquestra, Lydia Tar, que el protagonista, Kate Blanchett.
Si estan hoy aquí, ya sabrán quién es nuestra invitada. Lydia Tár es muchas cosas. Su estreno como directora de orquesta fue al frente de la de Cleveland, la Sinfónica de Chicago, la Sinfónica de Boston, hasta llegar...
I tant l'actriu com la pel·lícula s'han confirmat com les favorites dels Oscars d'aquest any, del 2023. De fet, si Kate Blanchett el guanyés, ja seria el seu tercer Oscar. El director, però això no és tot, Xavi, déu-n'hi-do, i déu-n'hi-do el que ve ara. El director de la pel·lícula, Todd Field, qui també opta a l'Oscar, repassa la trajectòria de la directora d'orquestra, Lydia Tár, que és una de les directores considerades grans, de les més grans del món, i també la primera dona directora d'una gran orquestra simfònica d'Alemanya. La pel·lícula, diuen, és capaç de plasmar per què una persona com Tár desprèn tal fascinació i a la vegada resulta també tan terrible.
Veureu quin paper acaba fent als Oscars aquesta pel·lícula que arriba demà a la gran pantalla. Aquest divendres també s'estrena La Ballena, una pel·lícula protagonitzada per un fins ara desconegut Brendan Fraser, que, atenció, perquè ha estat nominat a l'Oscar per aquest paper.
Sé que estas normas pueden parecer restrictivas, pero recordad que el objetivo de este curso es que aprendáis a redactar con claridad y convicción. Y recordad, pensad en la veracidad de vuestros argumentos.
I a la meva humil opinió, Xavi, merescudíssim si acabés guanyant aquest Oscar, perquè Brendan Fraser està brutal en aquesta pel·lícula, almenys per el que hem pogut veure al tràiler. La Ballena explica la història, diuen, d'un solitari professor d'anglès que pateix obesitat mòrbida i que està intentant reprendre el contacte amb la seva filla adolescent, amb qui estan distanciats des de fa molts anys. I Brendan Fraser ha gravat, ha fet el paper de protagonista després de passar per una crisi personal.
Això, de retorn, perquè ell havia actuat en altres pel·lícules.
Havia actuat, ha passat una crisi i torna a la gran pantalla, per això dèiem desconegut, amb aquest paperàs a la pel·lícula La Ballena.
Desconegut perquè realment caracteritzat no se'l deu conèixer a la pel·lícula. Va, demà també arriba als cinemes el documental Regreso a RAC, que explica els segrets de 19 periodistes i treballadors d'ONGs per part d'Estat Islàmic durant la guerra de Síria.
Yo no me arrepiento de nada. Creo que en la vida uno tiene que hacer las cosas porque cree que las tiene que hacer. Y
Yo estudié periodismo.
Aquest documental sí o sí és un dels imprescindibles de l'any.
No ens el podem perdre.
Pell de gallina, la veritat, ja només amb el tràiler, déu-n'hi-do. El principal protagonista d'aquest documental és el periodista del periòdico, Marc Marginedes, que recordem, l'estem escoltant, de fet l'estàvem escoltant el seu testimoni, i retorna precisament a l'indret on va estar segrestat durant mesos. El treball, per cert, l'han dirigit Albert Soler i Raül Cuevas.
Molt bé, vinga, va. L'única estrena espanyola de la setmana és Lobo Feroz, un thriller policíac amb Mariana Ugarte, Javier Gutiérrez i Juana Acosta com a protagonistes.
Una niña y un pederasta se adentran en el bosque de noche. La niña dice... Uy, qué miedo ir por el bosque a esta hora. Y el pederasta responde...
Com escoltem, un thriller molt policíac, tot plegat... Ben curiós, bàsicament perquè un policia i una dona tenen un objectiu comú, descobrir l'assassí que s'amaga darrere d'uns crims a diverses nenes, i els dos el que sabem és que estan disposadíssims a fer tot el possible i tot el necessari per fer-ho.
Immersos també completament en les celebracions de l'any nou xinès, arriba l'estrena cinematogràfica El noi lleó, doblada, atenció, al català.
Els pals representen una muntanya. El lleó hi balla a sobre per arribar a l'enciam que hi ha al cim. El vostre oponent ja no és un altre lleó. Vigileu cada pas.
El noi lleó és una pel·lícula d'animació i que protagonitza un jove humil que vol dedicar-se a protagonitzar la coneguda dansa del lleó, que és una part molt important de les celebracions d'aquest any nou xinès, que recordem que a Barcelona s'allarguen durant 14 dies. Així que, mira, podeu anar a veure El noi lleó i llavors descobrir alguna de les moltes activitats que organitza el consistori per la capital.
I ja teniu el dia fet. Va, també repassem a les plataformes tot el que podrem trobar a partir d'aquest cap de setmana. Filmin i TV3 han estrenat la sèrie Oswald, el falsificador, un documental on es descobreix la figura de l'artista català, Oswald Aulèstia, considerat un dels més grans falsificadors de quadres del món.
Todo es un engaño.
Se trata de probablemente el mayor falsificador de arte de la historia.
Sí que ha sido, si no el mayor, uno de los mejores falsificadores.
Era como el falsificador invisible.
As they described it to me, the spoke in the wheel.
En una sola galeria nord-americana, els agents hi han requisat 15.000 obres.
The person behind the counterfeiting of the pieces of art was a Spanish national.
El senyor de Barcelona.
El creador de todo ese mundo.
Un altre dels imprescindibles. És que aquesta setmana tots són imprescindibles. He de dir, abans d'explicar de què va tota la trama...
Què passa, que altres setmanes portes coses que són prescindibles.
Ja sabia que em diries alguna cosa d'aquest estil. No, sempre són bones propostes, però aquesta setmana és d'aquelles setmanes que dic...
Que aniria
cada dia al cinema.
Perdre.
No ens ho podem perdre. Per cert, apuntar com a curiositat que durant l'alfombra vermella dels Gaudí es va viure un moment molt curiós, perquè, clar... Oswald el falsificador...
I va ser.
I va ser, perquè estava nominat. Llavors era curiós, no?, perquè la gent no el coneixia, per això mateix diu que es descobreix la figura d'aquest considerat dels més grans falsificadors de tot el món, i es va dedicar a fer algun que altre retrat en directe a l'alfombra vermella. Va ser tot molt curiós, un personatge novel·lesc. Com dèiem, la docusèrie, en aquest cas és de Quique Maillo, va estar nominada a millor pel·lícula documental als Premi Gaudí i encara ho està, encara té camí pel que fa als Goya. Aquest projecte està format per la sèrie inèdita de 3 episodis que s'estrena ara i una pel·lícula documental, això sí, que s'estrenarà més endavant. Es va estrenar ahir, llavors, ja sabeu, a Filmin o a TV3 podeu veure aquest documental sèrie que descobreix la figura del gran falsificador.
Que, per cert, avui hem estat mirant preus de quadres d'aquest falsificador.
Ostres, sí, sí, això sí que és informació de servei. Tot i ser un dels grans falsificadors, els seus quadres, el més barat, he vist que estava a 2.800 euros, i llavors també teniu per 3.500. Bé, depèn del que us podeu permetre, així, molt assequible, tot plegat. No, 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 però és que ara m'estic sentint malament. També t'he de dir que s'ha de valorar l'art, i l'art té un preu.
I tant, sempre.
Dit això, ja està, tira endavant.
Mira, ara diré jo, tampoc ens podem perdre aquesta, també a les plataformes, perquè a partir de demà podrem veure a Netflix l'adaptació del bestseller de Javier Castillo, La chica de nieve.
El mejor atributo de un periodista de investigación es la tenacidad. Las ganas de poner las cosas en su sitio, por muy difíciles que parezcan.
Bien,
Todos sabéis quién es Amaya.
Ai, Xavi, catifa vermella.
Catifa vermella.
No fos cas, no
que
fos
renyen,
cas.
Els lingüistes de Radio Estel en renyen.
Exacte, la catifa vermella. L'important és entendre'ns, no?
I tant.
I parlar bé, també. Vinga, el tràiler que estem escoltant, La xica de nieve, l'adaptació d'un del best-seller de Javier Castillo, es tracta d'una minissèrie, en aquest cas, que està basada en l'èxit editorial. El thriller exposa la desaparició d'una nena de 5 anys i tot el que això acompanya, no? Doncs què és? La lluita dels seus pares, la de la policia, i també que aquesta és com la incorporació que fa tot un gir, que és la incorporació d'una periodista que està en pràctiques i que també lluitarà per trobar a la nena petita i als segrestadors, una batalla, una lluita, una investigació que dura molts anys, allargant el temps. En aquest cas, els protagonistes són José Coronado i Milena Smith.
Mira, dedica a pensar que aquesta ja estava estrenada perquè Netflix se la porta anunciant bastantes setmanes a la portada, com si ja estigués estrenada i poguessis posar
perquè serà bona.
Directament al Play.
Serà bona.
Vinga, va, com que segur que més d'un teniu gana, també hi ha propostes que passen al Pallars Sobirà perquè ha nascut la primera i única formatgeria catalana dedicada només al tupí. El tupí és una crema de formatges molt potent que és originària dels pastors del Pirineu i que es fa amb les restes d'altres formatges.
Em fa gràcia, perquè quan dius molt potent vols dir molt pudent?
No, molt potent.
Les dues coses, jo crec que és. El nou establiment artesà es troba al petit poble de Boldi Sobirà, que això és el terme municipal de Lladorre, i l'ha fundat un matrimoni. A més de ser els únics dedicats exclusivament, com dèiem, a fer aquest tipus de formatge, també el fan d'una manera molt especial. Ho explica un dels seus propietaris, en Ramon Porçola.
I no fem el tupí de residus, sinó que el fem de formatges molt variats i per això nous, i podem fer pues, la varietat que vulguem nosaltres. Aviam, el tupí sempre ha sigut un formatge d'aprofitament de sobrants o residus. Clar, no és el mateix fer un tupí amb sobrants que cada dia surt diferent a fer un tupí estudiat amb una fórmula fixa per sempre, que sempre sortirà igual.
Doncs l'escoltàvem, la fórmula màgica del tupí, que tot es basa en les matemàtiques i en les quantitats. El matrimoni ha començat a elaborar aquest nou formatge a la casa de Nicolau de Boldi Sobirà, una de les 14 cases que hi ha al poble i que, de fet, ha donat nom al nou negoci, Lo Nicolau Artesà. Comptem ja amb una quinzena de varietats del tupí, amb ratafia, amb xocolata, amb navius, amb sets, amb figues o nous, d'entre d'altres. Déu-n'hi-do, una gran varietat.
Va, avui també hem d'acabar i ho farem amb una miqueta de música, perquè avui posem punt i final al programa amb els Calavento, que han estrenat una nova cançó que estarà inclosa en el seu últim disc, que encara no té data de sortida, però que serà ben aviat. El nou tema es diu Ferrari. Aquesta nova cançó, el duet català, explora les dificultats a l'hora d'enfrontar-nos a les nostres temptacions, Olma, i a la figura de l'èxit.
Sí, Xavi, Ferrari s'inclourà, com dèiem, en el seu proper treball, que arribarà 4 anys després de l'últim disc, que els va consolidar com una gran banda de rock alternatiu a casa nostra. Un cop el disc ja hagi sortit al carrer, podrem veure's en directe al Festival Maig de Santa Coloma de Caral, això seran els dies 26 i 27 de maig, i també el 7 de juliol al Cruïlla, a la ciutat de Barcelona.
Doncs no us ho perdeu amb els Calavento. Gràcies, Olma, demà més...
I millor, fins
segur demà. Que sí. I amb ells acabem aquest programa L'Estel Migdia d'avui. A la producció, el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero, i a la redacció, l'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel. Nosaltres tornem demà. Ara, com cada tarda, Joan Trias i el seu equip pugen a la caravana. Fins demà. Ferrari apareció.